Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Sant Pau del Camp, monestir benedictí, romànic, probablement del segle X, en ple barri del Raval, Barcelona, fa pocs dies. S'hi oficia una cerimònia plural, de veus, d'instruments musicals i de consciències. Se celebra una commemoració. 20 anys de carrera, però gosaríem dir que en són molts més. Els bancs, molts somriures. La família són els amics i les amigues, els companys. Felicitat i pau. La núvia, a mi em sembla que es mou i parla alegre com una núvia. Està radiant i irradia compromís i passió. La defineixen. Dóna les gràcies a totes les persones que s'acosten a l'altar, on ella s'asseu per compartir com la coneixen i l'estimen des de l'admiració. Ella parla, canta i, com sempre, hi posa l'ànima. L'ànima, des de l'espiritualitat que la commou i la guia, directament, el sentit de ser comunitat. A fora, en acabar, algú ens oferirà un suc de poma i una truiteta, fred d'hivern que s'esmorteeix en la calidesa de tants cors retrobats. Avui ha vingut al divan l'artista que plega sensibilitats intensament. Lídia Pujol. I com riu. Mira com riu!
Que bonic.
Benvinguda!
Oh. Ai, moltes gràcies, que bé.
Com estàs?
Feliç, feliç d'escoltar-te.
Feliç, feliç, feliç. Feliç en nosaltres d'escoltar-te a tu.
Veo el mundo por tu ojo y me parece que el despojo no está el despojo, que la riqueza no es tan rica ni la miseria tan mísera, ni la vida tan efímera. Será quizá mis verdades son mentiras. Me asomo a tu ventana.
Aquí estem sentint la Lídia Pujol conversant amb Cecília. Conversando con Cecília.
Ui, conversando con Cecília, a més m'has fet baixar de cop a terra. Tu.
Bam! Ja està, bam. Ja s'ha aterrat, eh?
Sí, estava jo aquí amb les flors i les violes del dia d'aquella celebració i de sobte... Sí. M'has posat de cara al que la Cecília anomena el cíclope, que és la pantalla, sí. Que és aquest intermediari absolut que ens ha quedat després de la pandèmia i que és un filtre, quasi bé un preservatiu integral per viure la vida. No?
Com ara ho has mateix. Dit, això? Un preservatiu integral per viure la vida?
Si no,
què
ja,
vols dir?
Pues mira, jo deia que del SIDA ens va quedar el preservatiu i de la pandèmia de la Covid ens ha quedat aquest preservatiu integral que és viure la vida a través d'aquest intermediari que és del que parlàvem ara feia un moment, no? Què és això de poder viure en tant de que hi hagi una connexió o de que hi hagi un wifi o de que les pantalles funcionin o de que internet... Hi... Ara hi ha algú que ens fa absolutament dependents en tots els àmbits, en tots els camps de la nostra vida i això a mi m'angoixa molt.
T'angoixa. Mira, a veure com canta la
Cecília. Estos algos que son nada. Estas verdades.
Esclar, però la Cecília... quan va cantar, quan va morir tot això, això almenys no existia.
Bueno, hi havia una veu profètica amb la seva paraula, sempre tan aguda i tan intel·ligent i tan... d'haver viscut... Bueno, va ser una persona que va ser educada a l'estranger i era filla d'un militar franquista, del secretari personal de Franco, si més menys. Però va ser una persona educada a l'estranger, del 5 al 19.
Evangelina Sobredo Galmes, eh?
Galanes.
Perdó, Galanes, sí. Galanes.
Sí, ella era... Llavors va ser educada del 5 als 19 anys a l'estranger, sí? Filla d'un diplomàtic, i llavors...
Francès, no? Diríem...
Ell era espanyol, era un... Què vols dir, francès?
O estava a França, no?
No, va estar als Estats Units, fan de Bob Dylan, de Joan Baez, del maig del 68, i llavors, doncs clar, filla d'un feixista. Llavors tornar aquí a Espanya i posar-se en relació... És aquella mirada... No sé si heu vist aquesta obra que estan fent del Molina Grandes al TNC, la Madre de Frankenstein.
La Madre de Frankenstein ja no la fan, però l'he vist dues vegades.
Bueno, pues mira,
hem parlat amb el Pablo Derqui, és sensacional la imatge de l'Espanya dels 50.
És el mateix. Cecília és la persona que va ser educada a l'estranger i quan va tornar va poder posar la seva intel·ligència al servei d'aquells que no tenen aquest privilegi i va fer retrats d'una malaltissa normalitat espantosa. I és exactament el que descriu la Carmen Portacelli en el seu programa. Aquesta mirada que calia tant, que cal sempre tant, de quins són els nostres pares, quina era la normalitat d'aquells que ens van precedir i que fa que fem i diem coses com les que fem i diem actualment.
Per acabar-ho de dir bé, l'obra de la Mare de Frankenstein està basada en la novel·la d'Almudena Grandes, que és com plural, i retrata des de moltes perspectives, des de molts angles, com eren les relacions personals, les socials, les de poder, els que havien guanyat, els que havien perdut, i el que canviava tot plegat amb el clergue, aquell clergue. Okay. Som aquí al divan amb la Lídia Pujol.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Esta España mía, esta España nuestra. Ah, però la primera versió no deia això.
No,
era... Què va passar?
Doncs mira, que senzillament va ser censurada com tantes i tantes de les seves cançons, i que jo he recuperat en versió original i les he tornat a enregistrar.
I que hem trobat amb en Josep Lluís Santiso aquella versió original.
Mi querida España, esta España viva, esta España muerta.
Esta España viva, esta España muerta, no té res a veure amb esta España mía, esta España nuestra, no? Perquè s'estava referint justament a com havia quedat l'Estat, no?, tot Espanya, després de la Guerra Civil i amb el franquisme.
Sí, sí, això, el mateix que la cançó que has posat abans, que es deia Cíclope, dius que no és el que estava vivint ella, però ella parlava de la televisió, ella senzillament parlava d'aquest ull que és un intermediari entre la realitat i nosaltres i que ens explica què és el que passa en el món, a les nostres cases. Això, com veus, ara mateix estem en un moment en el que la veracitat és una cosa que hem perdut de vista absolutament a través dels mitjans de comunicació.
Els fake news, però
bueno,
també hi ha...
És aquest tema.
Sobretot a través de les xarxes.
Absolutament.
Més però... que els mitjans, diríem, que com a mínim s'hi juguen un prestigi.
Totalment. Vull dir, i menys, per exemple, en algunes de les cases, com per exemple aquesta o el teu programa, però el que vull dir-te és que sí que moltes de les coses que escoltes en els mitjans de comunicació o el món de les xarxes ha perdut de vista i no saps ja ben bé què és veritat, què és mentida, i no tens aquest temps per poder comprovar.
Per anar-ho comprovant, eh?
Clar, és...
La Lídia Pujol s'ha referit a la Cecília, a veure si després ens la cantes aquí en directe. Sí. T'hem sentit cantar també la Cecília, una persona que t'ha corprès, i agafem aquest moment.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independència de Catalunya.
3 d'octubre del 2017 és el discurs del rei actual, del rei Felip VI. Tu el vas veure, el discurs?
Sí.
I què et va passar?
Bueno, va ser el detonant. Va ser aleshores quan em va venir de la recàmera de l'inconscient, de nena de 7 anys que tenia, quan va morir aquesta dona, pues la cançó de Mi querida España, sobretot aquestes frases que has posat abans, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza, Mi querida España? I aquí és quan em poso en relació... Jo crec que va venir a buscar-me aquesta dona per poder seguir dialogant amb ella de que allò que és culturalment o és un territori o és una peculiaritat del lloc on t'ha tocat néixer no és el que defineix la teva vida ni el que li dona la veritable qualitat humana a la teva vida. L'amor és el que veritablement ens... La infinita necessitat d'estimar, de ser estimats i de ser valorats pel que som, no pel que tenim o pel poder que exercim sobre els altres, pel molt que el sistema en el que vivim ens digui que només la competitivitat és el que dona sentit a la nostra vida.
Tu creus que és l'amor?
Jo estic absolutament. Tu no
l'amor
creus?
És el que dona sentit, jo crec que sí, però el teu divan és teu, eh?
I tant. O sigui, però tenim una llibertat personal que cal que triem aquest amor, i hem de travessar moltes crisis, moltes misèries, molts problemes, moltes mentides, molta manipulació de pues això, de grans eines absolutes com són, pues això, les xarxes. Ara, ja et dic, ara mateix un nen de 7 anys rep l'experiència del que és la sexualitat a través de la pornografia, etc. No? O sigui, això, com això, jo sóc molt radical amb aquest tema. Eh?
I quan dius que aquesta dona et va venir a buscar, o sigui, clar, la Cecília que fa tants anys que va morir, vols dir que tu creus que d'alguna manera, no sé si espiritualment, d'alguna manera, tu vas sentir que et tocava?
Sí, perquè a més jo sóc filla d'aquesta Espanya. Els meus pares...
Tu ets del 68?
Sí, el que refereixo és que jo sóc filla dels meus pares i els meus pares són el que van viure. Van viure, pues mira, com es deia això de la secció femenina? La meva mare va ser educada en la por, el càstig, la culpa, el meu pare el mateix, o sigui, el meu pare és un fill de la seva època, és un feixista, és un senyor que no té cap escrúpol en caure-li una cosa a terra i que quan la vas a collir et diu, tu no, ella, perquè le pago a ella, pues que lo recoja a ella. Vull dir, són d'aquestes coses que tu has de veure per què, d'on vens. Per exemple, no sé si heu vist Función de noche, és una pel·lícula de la Josefina Molina, que també parla una mica de la Lola Herrera, que ara aquest any ha sigut tan important.
Tant d'èxit, aquest any passat, sí.
Aquesta pel·lícula és importantíssima per poder veure quina és l'Espanya dels nostres pares, l'Espanya que jo hem amat a través dels meus pares, d'aquest arribar a la primera institució a la que arribes a la vida, que és la família, pobrets meus fan el que poden, però entenen que l'amor és una cosa que és que ens l'han ensenyat d'aquesta manera. Llull també deia això, ningú ens ha ensenyat a estimar. Llavors, doncs, jo crec que la meva obligació és creure, anar buscant tota la meva vida què és això d'estimar o què no és això d'estimar per intentar posar-hi veu. És senzillament això. No sé.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, diumenges a partir de les 9 de la nit.
Esdevença un dia que l'ermità qui estava en Roma, segons que damunt havem dit, anar a visitar els ermitans i els recluses que eren en Roma i a trobar que en algunes coses havien moltes de temptacions, per so cor no sabien haver la manera que es convenia a llur vida. He pensat que anàs a Blanquerna ermità que li faés un llibre qui fos de vida ermitana i que per aquell llibre pogués saber tenir en contemplació devoció los altres ermitans. Estant un dia a Blanquerna en oració, aquell ermità venc a la cel·la de Blanquerna a pregar del llibre de Mundit. Molt cogitar Blanquerna, en qual manera faria el llibre ni de qual matèria. Som en qual manera Blanquerna ermità feu el llibre de Miqui Amat, de Ramon Llull, que aquest català que gairebé no sabem ni com posar-nos-hi. És un dels llibres que tu ens has triat, Lídia Pujol. Per què?
Bueno, ha estat un llibre fonamental. Vaig arribar-hi a Ramon Llull a través d'un llibre que parlava de Ramon Llull, que es diu Miracle i misteri, del Teodor Suau, i va ser una porta a través de la qual doncs, m'hi vaig trobar amb l'amic i l'amat. Després hi vaig aprofundir més, a través del Blanquerna i d'altres obres que Carles Duarte em va regalar i altres amics. Però, i a més, no sé, per mi ha estat un fonament de vida. És una petita nota que jo llegeixo cada dia i intento fer-ne una meditació, un discerniment. I a més, curiosament, el dia després d'aquell 14 d'aquesta celebració, el 15...
El desembre, que ara esmentàvem, sí, a Sant Pau del Camp.
Doncs el 15, la Sagrada Família, un dels compositors que ara mateix em porta boja i enamorada i entusiasmada, és a dir, estic en Déu a través d'ell, és el Bernat Vivancos i va estrenar l'obra Blanquerna a la Sagrada Família. Uh-huh. Amb una frase importantíssima que ens feia cantar a tots, que és, si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per l'amor. I això és el que volia dir-te abans quan et deia que per mi l'amor transcendeix les cultures, les religions, les diferents formes d'expressió d'allò que li dona sentit a la nostra vida.
La Lídia Pujol ha esmentat Bernat Vivancos, Nigra Som, que ens l'has triada.
Sí.
I ens parles de ser en Déu. I vam anar ara al monestir benedictí, però has fet un munt de recitals a moltes esglésies. Llavors, com ens hi podríem aproximar? Tu creus en Déu?
Jo crec en l'amor.
Clar, i Déu és amor.
Mm-hmm. Amor és Déu. Amor en majúscules no és un amor d'aquest que tu puguis fer negoci, tu no li pots fer l'amor una propietat, tu has de convidar l'altre, li has de poder dir jo t'estimo i tu, li has de poder, i la seva resposta lliure, sigui o no aquella que tu esperes, és una expressió d'amor i l'has d'acceptar amb amor, diu Ramon Llull. Qui sap més d'amor? aquell que té plaers o aquell que té treballs i llanguiments? Respongué que l'un sense l'altre no pot tenir coneixença de l'amor.
Per tant, és com que l'amor té aquesta part de dificultat, d'esforç.
Home, evidentment.
Sobretot d'esforç, perquè sobretot... és com una construcció,
sí.
Però una part enorme també de plaer, bueno, i que estrenen.
És absolutament indissociable. O poeta i fangador sóc, diu mossèn Cinto Verdaguer, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador. No pots dissociar la matèria de l'esperit, no pots dissociar aquesta dualitat amb la qual el poder agafa i en lloc de la conjunció copulativa i de fecundar la fanga de poesia i la poesia de fanga fa un o, una disjuntiva, o català o espanyol, o Barça o Madrid, o blanc o negre, o home o dona, aneu a...
Ja ho he entès, eh? Ja, aneu on vulgueu, eh?
Però
ben lluny.
Ben lluny, ben lluny.
Ben lluny. Tu vens a dir, jo ho abraço tot, tot té espai.
Jo vull mirar la vida tal com és. I jo sóc una realitat finita que té les seves dificultats, la seva vulnerabilitat, les seves pors, i que en tant que ens estimem i que jo em trobo amb tu i em dones un cop de mà i caic i m'ajudes a aixecar-me, jo li dono sentit a la meva vida. Una vida que un dia s'acaba materialment. I només l'amor venç la mort.
I està, ja està.
Ximpon.
T'has convertit en una persona essencialment espiritual?
No, només vull mirar la vida tal com és. Si llegeixes El Petit Príncep, t'ho trobaràs allà, i en qualsevol lloc que li vulguis donar valor a la teva vida, veuràs que no només el que és el que pots veure amb els teus ulls, és senzillament un gest, una confiança que tu notes a l'estar al costat d'una persona. Jo em sento a casa ara mateix.
Estàs a casa?
Estic, però escolta, però... Curiosament, tu i jo un dia ens vam trobar en una església.
Ens vam trobar a Santa Maria del Mar.
Sí.
Sorprenentment.
Doncs pues mira, jo des d'aquell dia...
Sí, ha canviat la relació.
Sí, jo et vaig trobar allà i la Sílvia Coppola.
Diu, què fa aquí ara? No fan cap ofici, no fan res. I jo vaig pensar, què fa la Lídia Pujol? Què fa ella, allò, diríem, arrepenjada en una paret? Però si és a la mateixa paret que m'he vingut a arrepenjar jo. Què fem arrepenjades en una paret? I ens va mirar.
Exacte. I ja està. Sí. I no és res. Per què, de sobte, et pots veure, doncs això, una persona que busca com donar-li sentit a aquests anys que ens ha tocat viure i que un dia deixaran de... d'estar amb aquesta forma, i qui sap si amb una altra o no, o el que tu vulguis, és igual. Jo només sé que aquesta confiança que sento ara mateix, o que vaig sentir al trobar-te allà, més enllà de Lídia Pujol i la Sílvia Coppola, doncs mira, a mi em fa parlar-te tu quan et contesto amb els whatsapps d'una altra manera. Escolta, nena, com estàs? Tens... Estem a casa. Ja està.
Estem a casa. Estem a casa. Som al divan, som a Catalunya Ràdio.
Anaven dos suïcides per la via del tren en veure el fum de la locomotora atacar el cel.
Uau, el conte dels dos suïcides amb la Lídia Pujol i la Sílvia Comas. Ens l'has triada.
Sí, perquè acabo de fer-la de nou amb una mirada passats els 20 anys. Passats 20 anys, una lletra com aquesta que no te l'acabes mai, perquè precisament posa en relació dos drets fonamentals i essencials de la vida, que és el dret a la vida i el dret a decidir. Tu no pots separar una de l'altra. Tornem a estar amb el mateix d'abans.
Uh-huh.
Què és més important, el dret a la vida o el dret a decidir? Vols una vida empresonada o en la qual no et donen la capacitat de decidir respecte a allò que et fa ser qui ets, que és la llibertat personal de dir sí quan vols dir sí o no quan vols dir no?
No te la donen o no te la trobes?
O no te la trobes, o t'han enganyat, o t'han enredat, o t'han dit que l'amor és una altra cosa. Ara mateix, quan un jove arriba a la seva primera sortida una nit i es troba amb una nana i els referents que té són...
Allò que deies abans, de la pornografia.
Exacte. I llavors, sí, per exemple, no?
Sí?
Ho dic perquè és un tema que em va frapar molt i que jo crec que va fer saltar les alarmes perquè els pares posin límits a aquesta eina que els nens tenen a la seva intimitat. No és allò que tu surts i... No, tu et pots tancar en un lavabo amb un mòbil i no sortir-ne mai més, perquè ja tens una vida allà dintre. I això està a la intimitat de les criatures. I això crec que és algo que se li ha de posar límits. Límits, beneïda i sagrada paraula en un món patriarcal, assassí i suïcida, com el que és el que proposa aquest sistema en el que vivim des de que Caín mató Abel. Des de que Caín mató Abel estem en un moment... terriblement, que li cal tallar-li el cap al patriarcat passa és que
però
no sé un pare.
Què vol dir això?
No sé un pare el cap aquest del patriarcat, saps? No sé un pare, perquè resulta que el sistema no té cap. Perquè abans li tallaves un caparró amb un i, escolta, quedaves tan tranquil. I les coses començaven de nou. Però ara resulta que no. On vas a buscar el cap del patriarcat, saps? Jo l'únic que sé és que si tingués un fill no li donaria un mòbil fins que tingués 18 anys, així de clar.
Lídia Pujol, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Anaven dos suïcides per la via del tren en veure el fum de la locomotora tac al cel amb mirada de comiat es van besar.
La nova versió.
Amb mirada de comiat es van besar. En l'últim moment un d'ells es va penedir, va saltar a l'altra banda de la via i l'altre sense temps ja per res va morir.
Què has canviat, Lídia Pujol, ara? Què has canviat? Perquè què ha canviat amb tu?
Doncs mira, hi ha una mirada més profunda, més conscient de que formo part de quelcom que depassa el coneixement, que només la tendresa, que només... Aquí, per exemple, hi ha algú que pretén acompanyar l'altre
a morir?
A morir, perquè clar. Està condemnat suposadament per la sida. L'únic que passa és que jo crec que l'únic que pots fer per acompanyar l'altre a morir és estar amb ell fins al darrer moment donant-li la mà, fins que fa ell la gran aventura de la vida, que és morir. És l'última aventura i la més gran i la més impressionant, és morir. I si a tu et treuen la possibilitat, per llei, d'estar al costat d'aquella persona, de donar-li la mà, com va passar a la pandèmia, crec que és una de les grans aberracions que ha comès el sistema darrerament.
Està bé que recordis aquest moment de la mort en solitud durant la pandèmia. Que és...
Absolutament. Cantaré fins a l'últim moment de la meva vida aquest tema. Això no ho perdonaré mai.
Perquè és una manera que suposadament hi ha dos objectius que entren en contraposició. No? Dos objectius, un de mantenir la vida, però l'altre... Tampoc ajuda que la vida es mantingui i una persona es recuperi. Són
és el que et deia.
Dos objectius en contradicció.
Són dos drets fonamentals, sí. Que un per llei es va posar per de sobre de l'altre, sense preguntar-li a la persona. Tu podries anar amb un avi i dir-li, prefereixes morir sol o vols arriscar-te a contagiar-te del teu net que
vol venir? I aquell que hi anés també prefereixes que... anar i arriscar la teva vida en el moment en què no hi havia vacunes o vols deixar que aquesta persona mori sola? Què vols fer tu? Què vol fer l'altre? No hi va haver decisió personal.
No. I llavors una vida que no és preguntada és un tros de carn. És un tros de carn que té un número, que genera uns beneficis a les farmacèutiques sobretot, etcètera, etcètera. Jo crec que aquí hi ha algo fonamental que no hem parat prou d'atenció i que s'ha de pensar, repensar, perquè es tracta de donar-li sentit a la vida, que és la llibertat personal, el dret a decidir, que abans m'has posat el discurs del rei. Sense aquest dret a decidir abans d'aquest discurs del rei, el nostre dret de decidir com a país i una... dues. Saps què vull dir?
Però és com a país, i tu dius tu també, com a persona, home, com a societat, home, com a tot.
Què és un país si no les persones que l'habiten, que és capaç de decidir alguna cosa i portar aquesta orientació del que fem en aquest país o en aquesta comunitat o en aquest petit territori o en aquesta casa? Si tu no pots decidir a casa teva, de què estem parlant?
És que aquella casa potser no és tan teva.
És que aquesta tampoc.
A veure, ens has parlat del single, que el conte dels dos suïcides és la primera cançó, no és el primer single que surt del disc.
Sí.
Aquest disc, que encara no ha sortit sencer,
no.
Que sortirà quan, finalment?
Mira, aquest disc sortirà el juny.
El juny del 2024.
I precisament perquè les coses van tan de pressa i perquè no tenim temps
de reflexionar,
de pair, de discernir, quan més ràpid va tot, més lenta haig de voler anar jo. Quan més gran és tot, més petita vull anar, vull ser jo. I llavors he decidit doncs, passar-me tots aquests mesos traient un single cada mes i mig, cada dos mesos, fent-li un podcast, analitzant la lletra, convidant la gent a la reflexió, fer alguna acció arreu del territori. Per exemple, el Conte dels Suïcides va ser una cançó censurada. Va ser una cançó que havia de ser el títol del disc amb la Sílvia Comas i en aquell moment la discogràfica va dir, paraules textuals, que el suïcidi no ven i que el títol del disc, que era El Conte dels Dos Suïcides, no podia sortir a la portada del disc. Per això el primer disc amb la Sílvia Comas no té títol.
No té títol.
No té títol. No té títol perquè se'ns va dir que canviéssim el títol nosaltres perquè era de mutu acord el contracte. Per tant, ens havíem de posar d'acord. És a dir, nosaltres portàvem 3 anys fent espectacles, fent un espectacle que es deia Saps el Conte dels Suïcides? Doncs quan va arribar el disc, després de 3 anys, no es va poder dir El Conte dels Suïcides perquè es va censurar. Llavors, em vaig posar en contacte amb el Museu de l'Art Censurat que han obert recentment a Barcelona. I allà m'agradarà fer, que ja ens hem posat en contacte, i
amb el Tatxo Benet.
No sé el nom, coneixes tu?
El Tatxo Benet, de les obres d'art censurades, fa molt temps que el Tatxo Benet les va aplegant.
Doncs mira, doncs ja vam quedar que aniríem a fer la presentació dels singles a llocs puntuals i seleccionats. El Conte dels Suïcides es presentarà en el museu. O, per exemple, hi ha altres cançons, com una cançó yiddish o una cançó jueva que m'agradarà fer-la, doncs, qui sap a on. O, m'entens? Cada lloc, cada cançó, vull triar. N'hi ha una que es diu Mata el pare. N'hi ha una que es diu Mata el pare, que comença amb el Pare Esparver de la Maria Mercè Marçal, Pare Esparver que em sotges des del cel i em cites en el rei de les
És molt freudià, això de matar el pare, també.
No, però el Pare Nostre,
sí?
Des de la perspectiva de la Maria,
Mercè Marçal.
De la Mercè Marçal, doncs et posa en relació amb aquest patriarcat que cal ser, com deia el... com es diu? Ara tinc un blanc nuclear d'aquests meravellosos. A l'Arcadi Oliveres.
Sí.
A l'Arcadi en deia... cal i estàs obligada a no perdre l'esperança i sobretot també a la lluita perquè aquest patriarcal és criminal, és assassí, cal erradicar-lo de les nostres vides.
Va, deixa'm dir coses, que t'han atorgat aquest premi Espaiter de Música en reconeixement a la teva trajectòria musical i artística i del teu compromís social, ara que et sentim, a través d'aquest nou disc que es diu Babel i que encara no podem tenir a les mans. Però sí que comences la gira musical, no?
Bueno, hi ha una celebració d'aquest premi Espaiter, que és la gran meravella que m'ha passat a la vida ara.
Ah, mira que contenta. 3 de febrer, és, oi?
Sí, 3 de febrer a Torroella de Montgrí.
Molt bé.
A Torroella de Montgrí farem aquesta celebració d'aquest premi que m'ha permès... és un premi que... Saps allò quan et donen un premi que sol ser un pongo? Saps que ja no saps on... Pues resulta que és un premi que resulta...
La pedra és un pongo, eh?
Bueno,
però quan el premi té vida...
Em va tocar... Diu, si toca la loteria, què demanaries? Doncs el que m'ha donat el premi l'Espaiter. És un disc amb els músics que jo he triat, els millors músics d'aquest país, amb dues generacions de músics que fa molts anys que treballo amb ells, el Dani Espasa, el Pau Figueres, el Miquel Àngel Cordero, el Didac Fernández, el Carlos Monfort, el Xavi Lozano... Bé, doncs, tots ells, amb aquest disc meravellós, a l'Espaiter, gràcies a... I, a més, l'Espaiter acompanyarà durant tot aquest temps, durant aquest any i mig, aquesta gira, ens acompanya, ens propicia, ens ajuda. Vamos. I serà, a més, el primer any que el premi és bianual.
Que bé. Dius perquè tenen més temps per pensar-ho, bueno, també per fer més coses.
Bueno, perquè en un principi el que et pagaven era l'enregistrament i l'edició del disc. Però llavors, a més, perquè ells celebren els 10 anys del teatre i nosaltres els 20, han decidit fer-ho bianual per poder incloure també el pagament de 6 grans figures musicals, com són tots aquests músics que t'acabo de citar.
La Lídia Pujol ha vingut avui al divan. Estàs molt potent, eh? Et veig molt en forma. Mira, que sentirem algunes veus que tenen a veure amb tu, perquè estem fent com una mena de quadre impressionista. Pam, la Cecília, pam, això, pam, allò, pam.
Ens falta contemplació. Ens falta saber escoltar. Ens falta el silenci de les persones que volen encara aprendre.
Raimon Pàniker, què té a veure amb la teva vida, amb el que ets ara, Lídia Pujol?
Doncs mira, moltíssim. Pensa que primer vaig començar a fer tots aquests concerts a través de... d'aquest interluminis que li lloc, aquest camí de llum, que és anar compostant la matèria prima, les misèries personals de cadascú, els conflictes, les pors, els traumes, les coses de cada un d'aquest petit recorregut que fas amb aquells dubtes i aquelles pors que tens, doncs he anat traient discos, cançons, espectacles. Quan vaig fer aquest camí per esglésies en diàleg, que vaig posar en diàleg a Ramon Llull i a Teresa de Jesús, em va veure una gran persona, que és l'Ignasi Moreta. Sí. I ell era el comissari de l'any Pàniker. Va ser ell qui em va convidar a posar-me en relació amb el Raimon Pàniker i la traducció que em va fer durant 10 anys dels Vedes, del Corpus Vèdic. A partir d'aquí, bueno, va ser entrar doncs, no només en l'espiritualitat de la meva pròpia cultura i la reinterpretació d'aquesta potència que té el cristianisme, sinó d'altres expressions culturals, i va ser a través de Pàniker, que va ser... Bueno, jo què sé. Si voleu veure l'espectacle, el podeu veure a Filmin. Per mi és una experiència preciosa.
Lídia Pujol.
Sombrero, oh. Mi sombrero.
Que canvi.
Tiene un gran tesoro.
Oh, que l'has triat tu.
Rumbo torero.
Què està passant aquí?
A veure, los toros,
a veure, Lídia Pujol.
La quiero porque tu cara, sombrero de mi querer, conserva, rodao con gracia, el beso. Oh, de una mujer.
Oh, a veure, explica'ns-ho això, Què fa? Ah, mira.
Ai, la iaia. Em deia, sembla't un nen amb aquestes cançons que cantes. Tu vés fent el que et doni la gana, que el que et passarà és que et fotràs de gana.
Això deia la iaia.
Oh, això em deia la iaia.
Com es deia la iaia? La Rosalia. I què, la iaia Rosalia?
Home, ella em deia, tu nena, el que has de fer és cantar un passo doble.
Un passo doble?
Un passo doble, aquella tan maca de sombrero, ay mi sombrero, tiene tu gracia un tesoro. I clar, jo aquí me la va estar intentant cantar per recordar-se de la... A més, ella no parlava castellà. Saps allò? Sí, brodau con gracia, el beso. A més, no tenia dents. Notes que feia així?
Sí.
Ostres.
I tu l'has incorporada, eh?
Sí, la meva àvia era una dona molt sàvia.
Era la mare
dona... De la meva mare.
La mare de
a casa
la
meva soc radicalment xarnega. És Rosalia Pujol Surroca, uh-huh. I el meu pare és Àngel López García.
Claro.
Un és andalús, l'altre, vull dir, és una mica aquesta fórmula que va fer també el feixisme, no? D'agafar i portar, empobrir el país i traslladar la gent de lloc i d'alguna manera...
Bé, en realitat, d'on eren originàriament...
El meu pare és andalús. El meu pare és de baix, de quan tota la pobresa i tota
però
la...
en realitat van venir a Catalunya per intentar tenir una vida millor.
I tant. Però...
De fet, els va portar algú. És clar, si vés a mirar la situació econòmica d'un país o d'una zona i de l'altra, no?
Totalment, totalment. Però ja saps, normalment són les guerres i són les fams i les embrunes que fan que tu te n'hagis d'anar a una altra banda,
sí,
no?
Sí, buscar una oportunitat.
I això és senzillament, doncs, bueno, la meva àvia, que era una dona, doncs, que... Ara tampoc sabia ni llegir ni escriure, però era d'una dona molt sàvia que et deia, mira, nena, jo sóc única.
Què, perdona, em deies?
Em deia la iaia, em deia.
Què et deia, nena, la iaia?
Nena, jo sóc única.
Sóc única.
No hi ha ningú en el món tret de mi com jo. Ni hi ha hagut, ni hi haurà.
Pues bona, la iaia.
El tu. I tu, també.
Ets única.
Tu, també. I si esperes que vingui algú altre a dir-te el que has de fer, vas venuda. Perquè un altre és un altre i fa les coses a la seva manera. Una altra cosa és saber de lletra, però cal ser un mateix.
La iaia Rosalia.
La iaia Rosalia.
Havia après de lletra?
No.
Però era sàvia?
Molt, molt. Molt més interessant que molts títols superiors. Mira, jo hi vaig veure, per exemple, vaig veure Oppenheimer.
Sí, va agradar, sí.
Bueno, va ser interessant perquè una cosa són les coses que un aprèn i la gran cultura i la gran ciència, però fixa't tu, per triar quines... Va fer molta gràcia aquest detall. Quines eren les ciutats que llançarien la bomba, el que ho va decidir, que estaven allà amb un consell, no, Tòquio no, que és molt bonita, i allà és on vaig fer com es deia, el convit de noces, el viatge de nòvios amb la meva dona, i perquè ja hi tenia alguna cosa personal, aquella ciutat
emocional, un sentiment,
ja s'hi va salvar.
Una vinculació emocional.
Bueno, perquè sàpigues això, som humans, no només som objectes i números i coses que es poden controlar, és perquè hi ha alguna cosa que li dona veritablement sentit a la vida, que va més enllà de tot això. Mira, i Teresa de Jesús decía, está muy bien la norma, hijas mías, però és que la persona no cabe en la norma.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Canto pel sol que anuncia un nou dia. Canto per totes les coses. Canto pel sol que anuncia un nou dia. Canto per totes les coses. Canto pel sol que anuncia un nou dia. Canto per totes les coses.
Què estem sentint, Lídia Pujol?
Doncs la lletania del fangador. Canto per totes les coses. És pel sol que anuncia un nou dia i per mi és la raó del meu cant. Mirar la vida tal com és i és cantar. Perquè és que no hi ha més remei, és
així. Quan cada vegada que em dius la vida tal com és, penso en aquest verb que personalment no he començat a aprendre de bastant gran, que és acceptar.
Exacte.
I que tot d'una, quan et diuen acceptar, primer és com si no ho entenguessis.
Sí, sí, sí.
No? I la vida tal com és això, és així. Tu pots treballar, fer, per intentar canviar-ho, però
exacte,
de moment això és d'aquesta manera. Accepta-ho, si pots, creus, bam, bam, mira de canviar-ho. Però si no acceptes el que és, no tens possibilitat de viure mínimament dignament amb tu mateix.
Exacte, exacte. És no poder veure, mira, jo, amb el tema, per exemple, dels abusos dintre de l'entorn de l'àmbit de la confiança de la criatura, és un tema molt delicat, és un tema que costa molt de parlar-ne, perquè la gent... Jo recordo una vegada en un banc que vaig entrar i hi havia una targeta a sobre de la taula i li vaig dir a aquella noia: ostres, has vist el programa aquell de Salvados que van fer ahir? Diu: ah, que aquell de les dones. Dic: no, aquell dels abusos que s'havien fet amb el... I em diu: ai, no, perquè és que jo tinc una criatura de 2 anys i mig i no puc parlar, no puc sentir parlar d'aquestes coses. Dic: bueno, és que precisament aquestes coses existeixen. I aquesta alienació que tu tens respecte a aquest tema, si algun dia li passa alguna cosa a la teva criatura, t'ho intentarà dir, no ho sabrà fer en paraules i no tindràs amb la possibilitat de les coses que li puguin estar passant, que això pugui succeir. O sigui, l'únic que passa és que de problemes en tenim tots, però hi ha qui no els pot compartir perquè no hi ha un interlocutor que tingui en compte la vida tal com és. Hi ha coses que passen. Hi ha coses que passen.
Parlava d'escoltar, Raymond Paniker, precisament, poder escoltar.
Totalment, totalment.
A veure, tu ara ets una dona molt lliure.
No sé.
Tu has volgut ser molt lliure.
Jo que
tenir, sí. Diríem, necessitar tenir pocs diners, per exemple.
Això, mira, això ha anat així. Mira, jo, per exemple,
sí,
de la pel·lícula d'ahir també, pensava, què és el que va aprendre Oppenheimer? Que és que va saber que si tenien una arma més poderosa, l'ésser humà...
La faria servir.
L'ésser humà del patriarcat. Vull dir, pensa que la història de la humanitat està feta a la pata coja o a la pata polla. Vull dir, és senzillament una història que no està feta amb la cura de la masculinitat i la feminitat que sigui això de ser persona, és a dir, lo de gestar i lo d'actuar. Aquí hi ha algú que només és conquerir, colonitzar...
Poder.
Ara ens anem d'anar a l'espai, a de pel sac a l'espai, havent arruïnat això, en lloc de tots aquests diners dedicats a fora, no es poden dedicar cap aquí a recuperar ecosistemes i vida? Doncs això és el que et vull dir. Hi ha alguna cosa aquí que...
Jo et deia, tu mires de necessitar tenir poc per tenir més llibertat. Com més llibertat és menys necessitats.
Sí.
Vius al camp.
Sí, i a més, poder. Aquesta frase de soc petita amb vocació de petita. Jo em sé amb un temperament, jo em sé amb una mala llet, jo em sé amb unes...
Una capacitat, amb una força,
també,
amb una empenta,
també,
amb un sentit de l'art, de l'estètica,
sí,
de l'amor, no? De tot això també.
També, però també em sé que, mira, jo sempre ho deia, dic, mira, jo em sembla que no haig de tenir poder ni haig de tenir gaire de res perquè sóc molt primària i segurament si en algun rampell tingués una petita bomba atòmica, potser més d'un li tiraria el cap, saps? Vull dir que més val estar en relació amb el que veritablement sóc, que sóc vulnerable, que sóc limitada, que tinc pors, que tinc...
Però això ho és tothom, només que no, tu ho reconeixes.
Mira, van tirar la bomba sobre Hiroshima i Nagasaki. Tu
però això que... tenen pors i són limitats, precisament?
Bueno, doncs per això dic, posem límits a no tenir gaire, a no tenir gaire poder, a no tenir gaires bombes i a no tenir gaire de res. I sobretot a no tenir mòbils les criatures.
Som aquí amb la Lídia Pujol, que ens ha triat també fragments d'aquesta dona.
Però és possible una renda bàsica?
És possible amb tots els recursos que tenim en aquest món, en aquest planeta. Excel·lent.
Ara que parlàvem de tenir... Aquesta és la Marina Garcés, sí. El dia la filòsofa, que va venir aquí al divan. I tu ens has triat de la Marina Garcés un llibre, també. Per què t'agrada el que diu la Marina?
Bueno, la Marina per mi és una dona finitament infinita. És una dona que parla filosòficament de la possibilitat infinita de l'ésser humà. Ara mateix el seu llibre, El temps de la promesa, per mi, parla... sense fer servir la paraula, de l'esperança amb majúscules. De la mateixa manera que et parlava abans de l'amor amb majúscules. Per mi, l'esperança és parlar d'amor, parlar d'allò que veritablement li dona sentit a la nostra vida. És aquella frase que deia, t'ho dic, t'ho prometo, t'ho dic de veritat. Aquell moment en el que tu intentes donar lo màximament de tu en aquest moment per posar-te en un compromís temporal respecte a algun altre. A mi això... em commou profundament. Em commou profundament en un món en el que hem perdut tot això de vista. Tot això de vista i d'una manera tan atropellada i tan exponencialment accelerada. Aneu-la.
Recordes la darrera promesa important que has fet o que t'han fet? Ara fa un temps vaig fer aquesta pregunta a un auditori nombrós, amb gent de mitjana edat, ni molt joves ni molt vells. Pensava que gairebé tothom aixecaria la mà. Ja els havia tranquil·litzat dient-los que no els en demanaria el contingut. Em vaig trobar amb la sorpresa que es van aixecar molt poques mans. Estic segura que cada una d'aquelles vides amagava alguna promesa de joventut, d'amor, d'ideals compartits o de reptes i compromisos, però no se'n recordava. Les promeses ocupen un lloc poc important avui en les maneres com ens vinculem als altres, en l'amor, a la feina, en la vida social i política... Fem molts projectes i molt poques promeses, i les que fem o sentim fer són poc o gens creïbles. Comença així en el pròleg aquest temps de la promesa de Marina Garcés que ens has triat. Per què, Lídia Pujol?
Doncs mira, també em va ser... Pensa que per mi el gran regal o un intent que vaig voler posar sobre l'altar la nit del 14... va ser posar en diàleg a una gran mestra de la paraula i a una gran mestra del silenci, la Marina Garcés, i a la Maria del Mar Albajà, que és l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, que és una dona que també parla d'un temps. El temps s'ha complert, diu. El temps de la promesa, el temps de l'amor ja està aquí i el podem activar fent-nos aquesta qualitat de paraula, que és la que implica la promesa, el compromís. El compromís amb intentar fer el millor de mi, respecte al que tu i jo encetem plegades i el que fem. Per mi és aquest intent. Jo no dic que siguem perfectes. Jo dic que vull estar en relació a aquesta orientació. Vull fer-ho. I per mi posar en relació la filosofia i la mística és parlar d'algo finitament infinit.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
In life, discoveries usually lead to more questions. The only constant variable is the unexpected. We can't control it. It's only when you look backwards that you see how it was.
I ara amb la Lídia Pujol anem al cinema.
That's perfect.
I like to cook. It's just chemistry.
You're on the verge of a major...
Això, home, en aquestes lessons in chemistry. Una sèrie de Sarah Dina Smith, es diu, Sarah Dina i Dina.
Sí, no sé. Va ser una sèrie que em va sorprendre moltíssim. Va començar amb els tres primers capítols que... semblen molt interessants, però bueno, els vas veient. Però la veritat és que torna a passar el mateix. És que no puc parlar-ne perquè desvetllaria coses, però us la recomano tant i és també aquest diàleg entre ciència i amor.
Als anys 50, el somni d'Elisabeth Zott de ser científica es veu desafiat per una societat que diu que les dones pertanyen a l'esfera domèstica. Accepta una feina en un programa de cuina i es proposa ensenyar a una nació de mestresses de casa alguna cosa més que receptes.
Ladies and gentlemen, Sinead O'Connor.
Wow. My name is Sinead
O'Connor. Sinead O'Connor.
I have something to offer.
It was such a shock for me to become a pop star. It's not what I wanted. I just wanted to scream.
La història del fenomenal ascens d'una cantant a la fama mundial i de com la seva personalitat iconoclasta va provocar el seu exili del corrent principal del pop. Ens l'has triada per què, Lídia Pujol?
Doncs perquè ella va ser algú que va... que va ser qui era i que va denunciar els abusos dintre de l'entorn de confiança de l'Església. Era algú que va trencar la foto del Papa aprofitant un programa de televisió en directe. I per què? Pues perquè el Vaticà en aquell moment amagava tots els abusos dintre de l'Església que es venien denunciant a Irlanda i arreu del món de manera escandalosíssima, i era precisament el Ratzinger qui ho va contenir. Per això després jo crec que ell va deixar...
Se'n va anar.
Sí. Llavors, en aquell moment va ser una persona profètica, va ser una persona que va donar la vida com la va donar Kennedy o la va donar Lennon o la va donar Martin Luther King o Jesús, que em refereixo que va ser una màrtir. Una màrtir, jo crec que l'haurien de canonitzar.
Lídia Pujol ens ha triat també aquestes peces. Oh, aquesta ens agrada, les arts.
Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouverais-tu les mots, les mots au-delà des fourbes apparences.
Tolao de Zas, i ens l'has triada.
Com m'agrada, per favor.
Son masque cousu d'espérance.
Jo crec que per aquesta que em fa sentir que l'estimo, en aquesta dona. La vaig veure en directe aquest estiu,
sí.
I el mateix, em fa sentir que l'amor existeix, que la lluita per recordar-nos a tots i cada un de nosaltres que som amor, infinita necessitat d'estimar i de ser estimats i de ser acceptats amb la vulnerabilitat màxima, i aquesta dona té aquesta lluita, té aquest compromís per aquesta lluita, ho sé, se li veu, resumeu, rabosa de vida i de compromís amb la vida, amb la qualitat humana.
Lídia Pujol, la qualitat humana?
Oh, per favor.
In the good light, the highly adored. Què? Què, Pujol?
M'encanta. Té una veu preciosa, és una dona autèntica i també, bueno, doncs té la producció del Pau Figueres amb el so de la Nio al vestit Cullellmir, que és la gent amb la que, bueno, la que jo he vist créixer i que admiro tant i que vam començar... No sé, el Pau per mi és un nano genial i és ell qui està fent tot el sosteniment d'aquest disc que esteu escoltant, que us el recomano moltíssim, però és que aquesta nana, Hayley Reardon, bueno, és un àngel. No sé,
la Lídia Pujol, que sap qui és, que sap on vol anar, que s'ho pregunta cada dia.
Sí, això sí.
I que abraça i que estima.
Això sí.
Aquesta dona amb una adolescència rebel, que l'han premiada, que celebra 20 anys de música, però he dit que en du molts més, que la veurem en tota aquesta gira. Mm. I ara ens cantaràs?
Mira...
Què?
Mira, us faig una petita estrofa de la cançó del Nada de Nada, perquè li vull dedicar a una persona que va ser vida viva, va ser vida plena i que va pagar l'alt preu de defensar totes les persones que van ser discriminades, va defensar totes les discriminacions possibles i amb la seva pròpia vida ho va pagar, perquè era algú que lluitava moltíssim i que donava la cara per tot i que parlava amb molta claredat i molta intel·ligència. I molta elegància. És l'Itziar Castro. L'Itziar Castro fa poc se n'ha anat i crec això que ha estat un referent d'amor i de llibertat i de compromís i de vida viva, de vida plena i que bueno, que espero que ens estaràs escoltant i que aviat ens reunim en aquest lloc meravellós i infinit que se'ns està convidant a cada instant en aquesta vida. En aquesta vida se'ns està convidant a cada instant a aquest lloc infinit i meravellós i que és cada gest d'amor, cada gest d'amor.
Som-hi.
L'espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada, Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo. Nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie.
A capella, Lídia Pujol, amb aquest Nada de Nada, que ha dedicat a la memòria de l'Itziar Castro. Bravo, Pujol! Bravo, Pujol! Bravo, Pujol!
La espuma del mar, un grano de sal o de arena.
La Cecília.
Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota. Perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana.
Les coses importants es fan, es diuen amb els ulls tancats. Gràcies, Pujol. Ai, gràcies.
Gràcies a tu,
ens anem trobant, eh?
Sí, per favor.
Sí?
Sempre, sempre.
A Santa Maria de Mar,
on vulguis. A tot arreu. Ens trobarem.
Gràcies, Lídia.
A tu.
Molta sort.
Igualment.
Continua
igualment.
Fent el que deia la iaia Rosalia.
Exacte.
Llàstima, que hauria hagut de venir al divan. Aquesta sí que era sàvia.
I tant, i tant.
Josep Lluís Santissó, Arlet Rodríguez, Sílvia Coppola, encantats de la vida de ser aquí avui aprenent amb la Lídia. Gràcies. Gràcies. Al divan.
Al divan amb Sílvia Coppola, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti.
S'en aller tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots au-delà des fourbes apparences, derrière nos lourdes circonstances, sous nos masques cousus d'espérance, se cachent les fêlures de l'enfance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir c'est pourquoi on existe enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance.
Something to hang my head on. Hungry for a feeling even I could not yet name. And I only meant to thank you, but instead I said I'm sorry. And now you're looking at me like you might not look at me the same. Don't you wanna see me? Don't you wanna see me in the good light? Ooh, don't you wanna feel it? Don't you wanna know the best of all? That there's 100 people talking and it hasn't crossed a single one's mind. That you and I are here at all. And the problem solver in me thinks that you might be my problem. But I tried that one before. Like feeling on its own wasn't difficult enough. But don't you wanna see me? Don't you wanna see me in the good light? Ooh, don't you wanna feel it? Don't you wanna?
talking and it